Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
8 minuts passen de les 11 del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a fons i ja sabeu que l'inici d'aquesta segona hora cada divendres és per parlar d'esports amb la tertúlia esportiva i els nostres contertulians. Saludem ja Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
Et trobo molt enfeinat, eh?
Sí, sí, no, vaig a...
T'has buscat el sorteig?
No, estava retuitejant el tuit de Sant Cugat a fons.
Ah, molt bé.
Perquè tots els milers de
Fem
seguidors
feina.
Que tinc puguin seguir.
Molt bé. Josep Maria Planas, molt bon dia.
I bon dia i a la setmaneta regular.
Ja en parlarem de la setmaneta i de com ens han deixat. I saludem el nostre convidat especial avui, l'Àngel Comas, el nostre crític cinematogràfic de capçalera, que l'hem sumat a la tertúlia perquè, clar, quan arriba l'hora del cinema que fan el sorteig i hem de fer els comentaris, fem una barreja, una cosa rara. O potser és perquè ens expliquis la pel·lícula del Barça. Àngel,
bon
dia.
La pel·lícula del Barça encara està per fer, jo crec,
Ah, sí?
Perquè totes les que han fet de pel·lícules del Barça són pel·lícules...
No, però és que el que ha passat ara amb el Barça també és per fer una pel·lícula...
Seria una pel·lícula de terror, que crec que la Sitges dintre un parell d'anys.
Molt bé.
De terror, de misteri.
De misteri?
Sí, perquè no sabem el que ha passat, llavors és misteri.
Però més o menys ho podem intuir, no?
La part aquesta ha sigut terrorífica, per això.
Bueno, em sembla que no ens posem d'acord amb el gènere, no?
No.
Res.
No, és una pel·lícula.
Bueno.
Jo la faria d'aventures.
D'aventures.
Sí, és una... El futbol sempre és una aventura. I el que hem après aquesta setmana, que ja ho sabíem, és que la línia que hi ha entre l'èxit i el fracàs, l'èxit més absolut, el fracàs més absolut, en el cas del Barça, dels grans equips, és sempre molt prima. Molt prima, molt, 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 extraordinàriament prima. Fa tres partits portaven una seqüència 39 partits guanyats, cosa que és històric, i ara estem parlant de que no sabem què passa, i el Josep Maria té raó, pel·lícula de terror, i el company té raó, i tots els epítets que vulguem, perquè això és molt líric i dona per molt, però al final és una línia molt prima.
Però han passat moltes coses que potser podríem analitzar-les per saber què passa, perquè jo no crec que amb les coses aquestes que de cop i volta un equip que guanya 39 partits comenci a perdre, perquè per exemple tot va començar després de les seleccions
sí. Bueno,
i es va reflectir
va començar amb el Villarreal en terme de resultats,
sí.
Però també havíem vist algun partit del Barça que el Barça no va ser aquella pisonadora del mes de desembre.
Però l'Aldia del Madrid
és difícil,
no, l'Aldia del Madrid va ser sujet a guàrdia. Jo estava al camp bé el dia del Madrid i no en tenia com no hi anaven amb 10 tios que no tenien els altres, no?
Excés de confiança.
El mateix que va passar amb aquest partit de l'Atlètic de Madrid, que allà estaven esperant no sé què, la primera part, no sé què estaven esperant al Barcelona, no sé.
Perquè sigués l'Atlètic el que
sí, bueno.
Potés la iniciativa,
sí, però els que marquen un gol i la pringues.
Però no penseu que el dia de l'Atlètic de Madrid el problema va ser a l'anada? Perquè a l'anada l'Atlètic de Madrid també tenia 10 homes, i per què no feien el tercer? Perquè no hi anaven.
Home, sí que van anar-hi. El que passa que l'Atlètic de Madrid, a l'hora de defensar-se, és molt l'Atlètic de Madrid, és l'equip que menys golejat de tota Europa.
Sí, però no hi ha un mite amb això.
No, no
hi ha un mite,
res.
El partit de...
10 gols em penso que li han fet de tota la temporada. Vull dir,
però hi ha arbitratges, per exemple, de l'Atlètic de Madrid.
No.
L'últim partit de Lliga de fa dos anys, que no li van pitar un penal al Messi i van anul·lar un gol al Messi.
No entrem amb els temes dels arbitratges, perquè ens anem un bon altre costat.
La situació del Barça al marge de...
No té res que veure la situació del Barça amb els arbitratges. No.
Deixeu-me que saludi a l'Àlex Massana, que s'acaba d'incorporar, i ja tenim pràcticament la taula rodona.
Hola, Carme, què tal?
Molt bon dia.
Com desempatar? Si és per de misteri, la pel·lícula, de terror, o què? Desempatar el gènere.
Jo més misteri que terror. No...
Coincideix amb tu.
Ha guanyat els Josep Maria Planas.
Ha guanyat els dos.
No ho he dramatitzat en excés. Té un punt de dramàtic perquè la situació del Barça és preocupant, perquè encadena resultats negatius des de la parada de seleccions. Però, clar, és que si tu mires en perspectiva, portàvem una ratxa increïble, jugant gairebé sempre
no sobrats
sempre, però atropellàvem els rivals, els tres de dalt estaven molt fins. Quan fallava un estava Busquets a darrere, i portem molt temps, i si acabem guanyant la Lliga i guanyem la Copa, haurem guanyat 5 dels 6 títols importants dels últims 2 anys. És que no sempre es pot estar amb l'excel·lència que hem tenit l'any passat, i sí que és veritat que s'ha de fer autocrítica dins del vestidor, perquè la imatge que s'ha ofert en l'eliminatòria de Madrid, el partit a Sant Sebastià i el clàssic, no és la correcta, però tampoc és per dramatitzar. I jo crec que l'equip és capaç, i ens ha demostrat que és capaç d'acabar la Lliga amb condicions, de guanyar-la, de fer una bona final de Copa i d'acabar la temporada. Hòstia, Copa i Lliga és una temporada excel·lent.
Qualsevol equip, fer el doblete és, bueno, brutal. Copa i 2 anys seguits, a més.
Exacte. I Copa i Lliga és temporada excel·lent, sempre quan el Madrid no guanyi la dècima.
Clar, el que passa és que per un equip com el Barça, amb els inputs...
Que el Barça continua.
Sí, sí, sí.
El Barça, o els aficionats del Barça, mentre hi hagi l'etern rival inmiscuit per allà al mig, està jugant Champions. I està clar que avui tothom desitja que li toqui el pitjor rival. Tothom... És que és normal, no? Però jo estic molt d'acord amb l'anàlisi que fa el Massana, perquè al final, mira, això... Jo he llegit moltes coses aquests dies, i la que més m'ha agradat és una que diu que li demanem al Barça o als jugadors del Barça una excel·lència que no ens apliquem per nosaltres mateixos. I és molt certera aquesta reflexió, perquè ni podem fer una crítica immaculada, perfecta cada vegada, ni podem fer un escrit, ni podem fer una crònica sense... ni un programa ideal, ni puc fer com a entrenador plantejar-me que faré l'entrenament més bo i l'equip més bo, no? Vull dir-te que al final el nivell d'exigència és brutal, però més enllà d'aquest pensament, que és més filosòfic que una altra cosa, a nivell esportiu, jo vinc aquí com a entrenador, estaven jugant el dimecres el millor equip del món en pilota contra el millor equip del món sense pilota des de l'època del Mourinho de l'Inter. Un equip que treballa, que pressiona, que tanca línies de passe, que s'ajunta, que treballen tios molt consagrats ja en el món del futbol, que van costar 45 milions d'euros, que això a vegades oblidem, i que treballen com si fossin juvenils, que tenen un líder indiscutible fora del camp, a la banqueta, i líders dintre del camp, que és molt important.
I cheerleader,
tenen de tot, i clar, contra un equip així... també és de bastant lògic pensar que tu vas allà amb avantatge i dius, bueno, vaig a mirar de gestionar aquest avantatge, què faig? Me'n vaig a atacar com si anés 1-2 l'eliminatòria o 2-1, que és com anava. I després et trobes que jo estic també molt d'acord en que el primer partit també ho va condicionar una mica tot. El Barça en la primera part del Camp Nou jo crec que no va estar ni de lluny en el seu nivell. La segona va reagir perquè pel resultat anava perdent 0-1 i perquè van ficar la quarta marxa, però no va estar en el nivell que voldria. Clar, el segon partit també ho condiciona, el resultat. I tu dius, bueno, doncs jo vaig a intentar gestionar una mica el que passa. Et trobes que d'una errada surt un centre perfecte i una rematada perfecta i una badada col·lectiva de defensa perfecta, se't posen en franquícia en l'eliminatòria i ara apreta a córrer contra uns tios que es van penjar del travesser.
Sí.
És molt difícil, sent Messi és molt difícil. Clar,
podem estar d'acord, però a veure, no sé si és una necessitat, però hi hem de trobar una explicació per què passa del blanc al negre, com diu en el seu post del Facebook el Josep Maria, diu del blanc al negre sense passar pel gris.
Formes, això del que ha passat del blanc al negre, passen del blanc al negre, però...
Quines són les vostres teories? Anem a posar-les?
Jo crec, mira, per moments puntuals, perquè el pitjor Barça de la temporada, que és l'actual, potser, davant del Real Madrid, si la primera part acaba 3-0,
no passa res.
Ningú pot dir res.
No, però...
I el partit és un altre, totalment diferent. Uh-huh. Per això dic, per moments puntuals, que tenen el baixón després de la segona part i cauen. Davant de l'Atlètic de Madrid, el partit d'anada tenen una primera part dolenta, la segona part tenen una reacció, si van al tercer gol, l'eliminatòria queda bastant definida.
Sí, però
i és el pitjor Barça de la temporada.
Després tens el Real Societat... Sí. i tens el Villarreal a la segona part.
Tens el Real Societat.
Que no són equips.
Sí, no, no, però em refereixo, que els mateixos partits els analitzes sí, sí. 1-1, el partit de l'Atlètic de Madrid l'analitzes 1-1, si el Godín se'n va al carrer, no. Perquè el Godín abans de veure la primera targeta n'hauria tingut que veure 4, amb entrades claríssimes, ja no podrien discutir que si el Suárez mereixia l'expulsió perquè havia donat el colze al Godín, perquè el Godín ja no hauria estat al camp, que no tenia que per què estar, eh? I si piten el penalti aquell, o millor Barça marca i és un altre partit. I el partit haurà sigut igual de dolent i ara estaríem parlant aquí de que el Madrid l'hem superat perfectament i així, i potser hauria fet la mateixa segona part, però amb els 3 gols de la primera, amb l'Atlètic de Madrid hauria a última hora igualat l'eliminatòria, s'haurien posat a una pròrroga i potser guanyes a la pròrroga, estaríem dient aquí, estem a la semifinal de Champions i l'equip hauria sigut el mateix joc, sí, les mateixes circumstàncies.
Però a mi ja no em serveix això.
Són moments puntuals.
I si.
No,
I si no
però
serveix.
És que no se l'hi.
Home, i tant. I si el Godín, no, i si el Guadal...
No, però que em refereixo que el pitjor Barça de la temporada ha perdut per circumstàncies concretes.
Però és que ahí està el futbol.
Ha perdut.
Però,
que si no es produeixen aquestes circumstàncies, que són moments molt puntuals, si no es produeixen, estaria una... l'equip, estaríem veient el mateix equip i estaríem parlat tots diferents.
Sí, però aquí estem veient una cosa que no és una puntualització d'un jugador i dos jugadors. Són tot l'equip a la vegada. Jo espero així, perquè quan dic que algun jugador pot estar en un moment cansat, entre cometes, però tots a la vegada, que per exemple, que es bloquegi mentalment un jugador, dos jugadors, però tots a la vegada que algun jugador agafi i no m'ha sortit bé la jugada, però tots a la vegada, home, vull dir, jo amb això deixo a part a Luis Enrique i a l'estaf tècnic, no crec que l'estaf tècnic hagi agafat un dia, senyors, a partir d'ara, mira, jugarem per perdre, o jugarem per estar cansats, o jugarem per estar bloquejats, no, ells han sigut la mateixa rutina i tot, és el conjunt de l'equip, Luis Enrique, a mi el que han sortit dient Luis Enrique té la culpa, vull dir, per mi que està molt equivocat, vull dir, Luis Enrique sap el que passa, nosaltres no, per això jo al meu post deia, per favor, que algú ens expliqui coherentment què és el que passa, perquè jo crec que és el sentiment en aquest moment de tots els culers. Els culers no estan emprenyats amb l'equip, o sigui, tu analitzes la temporada i dius, ostres, t'estàs fent una temporada brutal, però què passa? O sigui, és allò que dius, has desenxufat, tac, i has desenxufat. Digue... què passa? Que algú ens pogués explicar això, i que ho entenguéssim, eh?
Digue'm una temporada que recordis que no ha sigut un baixón.
Clar, és que...
home, el que passa és que en el moment que és el pitjor moment.
La temporada passada, bueno, tampoc. És que, esclar, no és el mateix un baixón el mes de desembre,
clar,
que el mes d'abril. El Madrid la temporada passada va vindre del Mundialet i es va desconnectar.
Això era una cosa... això era una
li
cosa
va passar el mateix que el Barça, que no va fer la gira d'estiu i no van fer la preparació bé.
Sí, però... però esclar,
I era la poca tenia.
Nosaltres ens agafa el mes de gener, no haguéssim tingut el matalàs aquest que hem tingut de punts, i també estaríem patint igualment.
Però com el Madrid l'any passat, igual.
Jo, de totes maneres, dic que el Barcelona, si sap gestionar aquesta desconnexió, té ara 5 partits de Lliga, que són realment molt fàcils, realment molt fàcils, 6 partits, perdó, 6, i el de la final de Copa, no, són partits fàcils, entre cometes,
i pot guanyar. El que sí que ens assegura ara mateix la situació és que el periscop es farà servir menys.
Segur.
Els penals s'estiraran com...
I has vist el que ha fet el Neymar, ara?
I s'ha acabat el que Neymar se'n vagi a les festes de la seva germana, d'un cosí o
no dona temps ja anar-se'n.
I l'Alves, el que va penjar ahir?
No, l'Alves no tindria que jugar més, ja, punt. S'ha acabat.
Bueno, potser que ja ho dona ell per acabat.
Ens en riem de la festa del senyor Cristiano Ronaldo en el seu cumpleaños, sí, havent perdut en el camp de l'Atlètic de Madrid per 4-0, i ara no direm res a l'Alves, que es catxondeia i diu, bueno, no m'has sido un partido más, home, per favor, hem d'arribar amb uns límits.
No sé, jo crec que al final...
no és això. Els jugadors han de ser responsables dels seus fets. Sí. I l'Alves no pot sortir ara amb un vídeo pues dient, no, ha sido un partido más. No, perdona, no ha sortit un partit més.
Un partit més no, perquè avui, en el sorteig de la Champions, sí, la bola del Barça no hi serà.
L'Alves això no pot dir. I per mi, ha arribat un moment que, tenint aquests 5 partits, o 6 partits ara, perdó, 6 partits, 7 partits en total, que ens pot portar Lliga i Copa, el Luis Enrique deia, escolta'm, tu, l'Alex Vidal de defensa, o el Sergi Roberto de defensa, provem-los de veritat, perquè el que aporta l'Alves en aquest moment no és l'Alves de la final de temporada passada, ni molt menys.
Ni el que ha sigut en alguna fase d'aquesta temporada.
Si arriba una oferta bona de Xina o d'on sigui, senyor Alves, passi-ho bé.
Digueu, clar, que això ho faran així.
Bueno, és que ho han de fer, perquè, però han de saber que l'Àlex Vidal serveix pel defensa, perquè encara no ho sabem.
Jo penso que hi ha una cosa que hem de tenir en compte. Jo estic d'acord amb que els petits detalls decideixen els partits. A la Barça també a favor. I això ho va dir
el
Cruyff.
Sí, sí, sí.
Però jo penso que aquí hi ha un fet que no hem d'oblidar mai, de que aquestes darreres setmanes s'ha filtrat el que cobrava, per exemple, Neymar. I jo crec, a l'últim partit contra l'Atlètic de Madrid, al Messi no li va passar cap pilota al Neymar. Ni una.
Que no ha passat pilota de ningú, eh?
Ningú.
No. A veure, si en un partit passava 10 pilotes, ara en passa 2. En tot el partit, eh? No és qüestió del Panamà.
És que potser no es parlen.
No.
En aquest moment...
Si tu mires la cara del Messi en aquests partits, veus el rostre del Messi jugant, i no té res que veure la cara del Messi de fa 4 partits. No té res que veure. Però no té res que veure això.
Jo li posaria un llacet al Neymar, li diria, vés a jugar als Jocs Olímpics i la Copa Amèrica, i queda't allà.
No.
O el traspassaria al Madrid, perquè queda 180 milions.
Estic d'acord.
No, perquè no. I el Messi, que n'és al tanto. I no passa res. El Barça s'ha trobat moltes vegades amb aquestes situacions.
El Messi també el vols vendre?
El Messi, depèn.
I a l'estadi també, no? I ens en portem a l'estadi.
Això depèn de l'actitud.
Amb l'Àngel arriba la revolució.
El problema de tota la vida i tot això és l'actitud.
A Maria Almodóvar no li agrada gens, eh?
No pot ser. El Barça té un problema de massa salarial. Si li pugen el sou al Neymar i el Messi també li pugen, no arribem.
Entra dintre del normal. El que no pots tindre és un jugador com l'Alves, que no aporta res amb el salari que té.
Jo al final, de debò us ho dic que...
Serà una comèdia al final, la pel·lícula, ja veurà.
Estic encantat, ja ho sabeu, que estic encantat sempre d'aquesta estona de divendres al matí, però és que realment, saps què deia Sant Agustí? Deia, estima i fes el que vulguis. No? Pues en el futbol guanya i fes el que vulguis. Perquè com perdis t'estan esperant. No? En el moment en què perds, te'n recordes de les gires d'estiu, te'n recordes del baixó físic d'aquell.
Busques explicacions. Busques
una explicació quan en realitat, com diu Jesús, al
petits
final ha estat així de prop, sí, no? Vull dir, sí. que la jugada...
Estic d'acord.
És que és el que dic, si els resultats haguessin sigut al revés, amb els mateixos partits es podrien haver donat resultats molt diferents i ara estaríem parlant tots d'una forma molt diferent. Inclòs el Josep Maria, estaria parlant molt diferent.
Hauria fet un altre post.
El meu post ha sigut molt similar, perquè jo no analitzo el resultat final, sinó jo per exemple, quan veig un partit, normalment el 95% de persones veuen el jugador que porta la pilota. Jo veig els jugadors que no porten la pilota.
Ets un entrenador en essència.
No, és que a mi m'agrada veure el moviment dels jugadors.
La part de
no, és que analitzes el futbol, no s'ha d'analitzar per la persona que porta la pilota, sinó s'ha d'analitzar per les persones que l'envolten i que fan que aquesta persona pugui portar la pilota.
Això vol dir que no veus el futbol per la tele.
És molt coral.
Totalment, sempre.
Per la tele, llavors no pots veure això.
Sí, home, sí. Avui en dia, amb les transmissions que hi ha i amb les càmeres altes que hi ha...
Sí, però manipulen, tothom sabem. Oi que sabem? Sí, periodísticament, que és una manipulació.
Tot passa per l'ull del realitzador.
Clar, exacte.
Mira, l'altre dia camp, sí. El Barça va jugar al camp de la Real.
Estic d'acord amb tu, a més vaig explicar un exemple que aquest em va passar a mi fa molts anys. En un partit de l'Espanyol, que el Molinos, no sé si el recordeu, Fernando Molinos, el recordareu, va fer... On era el partit? Em sembla que era Gijón. No recordo malament si era Gijón o Oviedo. Oviedo, potser. Estava a primera divisió, el Carlos Tartier. I va fer un partidàs que jo crec dels millors partits que havia fet en sa vida. Però llavors no existien les tecnologies d'ara, que escrius i ho envies i rep i és el teu text, sinó que tenies que agafar un telèfon i explicar, i llavors hi havia una llaca que redactava. I havien vist les imatges, havien vist el partit per televisió. I s'havia vist un parell de pilotes que havia perdut, que potser eren les úniques que havia perdut. I el senyor que va agafar-me la crònica, jo això ho vaig veure l'any demà, va agafar i va dir, però com pot dir que aquest ha fet un partidàs no sé què, si ha fet un desastre, no sé què, no sé qual, i me'l va fotre verd, i me'l va fotre una crítica que el Fernando Molino se'n volia menjar l'any demà, perquè a més havia fet el partit reconegut a tot arreu. Clar, es va solucionar el tema, però vull dir que això va per la visió, que era molt més arcaica que ara, però tot i així les visions de televisió a vegades s'enganyen molt.
Però
aquest senyor sap més de televisió que jo.
Home, has de veure la visió general.
Enganya moltíssim.
Amb la ràdio, ho diguem.
No. Amb una pantalla...
Amb no hi veus.
Amb una pantalla veus el que veus, però també, si només mires el jugador que porta la pilota, el que és un 10% de la pantalla, a mi no serveix. Jo miro sempre al redó de la pantalla. I llavors, sí que evidentment a la cama es veu millor, però amb la pantalla...
Entenem el que diu el Josep Maria, però és cert.
Això que vas veure l'altre dia...
Però que sí que a vegades és una visió distorsionada.
Això que vas veure l'altre dia, el dimecres, ja t'ho dic jo, era una primera part que s'hauria de passar a les escoles d'entrenador per la proposta d'un i l'altre, dels dos. Perquè un era molt coherent amb la seva idea futbolística, que era tenir la pilota, no perdre-la, perquè van sortir escaldats de la primera part del Camp Nou, on l'1-0 de l'Atlètic de Madrid és una pèrdua en el centre del camp, un contraatac, un atac ràpid i gol del Niño Torres. I llavors, si tu ja has passat per aquesta pantalla, dius, ei, un moment, això que no ens passi. Barça va ser extremadament prudent. Els tres de dalt, no sé per què, que això és una de les coses que s'hauria d'analitzar, no tenien la mobilitat que tenen habitualment, digue-li prudència,
no, ja porta
a digue-li tenir, que sí. Estàs jugant a l'esquena, tens un tal Godín, digue-li això,
mira qui tens
o digue-li
davant,
que darrere tens un tal Felipe Luis, que digue-li que són bons defensors, que saben anticipar i que si t'han de fotre una estarracada te la foten, et diguis com et diguis, cosa que Messi ja va provar al Camp Nou en el partit de Lliga o de Copa del Rei, que van expulsar Felipe Luis. Llavors, clar, si vas sumant detalls d'aquests d'anàlisi, que segur que els tècnics del Barça han fet, doncs vas veient una mica com has d'anar al partit de tornada. Al partit de tornada tu no l'has de plantejar com de, anem tots cap endavant, com va fer el Madrid contra la Roma. I com li podia haver sortit molt car al Madrid contra la Roma.
Sí, i tant.
Que havia guanyat 0-2 allà i aquí van convertir el partit en un corre-calles. Doncs van dir, un moment, anem a ser prudents. I l'altre va dir, ara puntejo la pressió, ara vaig a una pressió alta, ara vaig a una pressió baixa, ara vaig jugant amb això,
i ho
vaig gestionar perfectament. I si a més ara d'això afegeixes que tècnicament el primer gol de l'Atleti de Madrid va sorgir d'un error de l'Alba, que aprofita perfectament a l'Atleti de Madrid amb una centrada extraordinària de Saúl amb l'exterior i l'altra que remata sol, amb Piqué buscant
Carlos
i l'altre que estava lluny de la marca, quan a prop del perill està més a prop de la marca. Bueno, doncs et dona la situació que et dona. I a partir d'aquí es juga un altre partit. I un Atlètic de Madrid que està perfectament avançat en treballar el repliegue, en treballar la defensa molt poblada. La jugada del 0-2, que és un contraatac de llibre, tens a Piqué jugant de nou.
Sí, exacte.
Faltant 15 minuts.
Sí, sí, sí.
Perquè Cruyff ho feia faltant 3 minuts, sí. O 5.
Sí.
Però que faltaven 15, és un excés d'ansietat. Sí, sí. Per centrar pilotes que no centrava ningú.
No arribaven les pilotes de dalt.
Llavors jo estava a casa i vaig dir a la Cristina, la meva dona, dic, això és un error.
Sí.
I van agafar un contraatac i van fer els 0-2 i oblida-te'n ja. I després la jugada del no penal.
Bueno, per això...
L'àrbitre està molt ben situat per veure que és mà, però no està ben situat per veure si era dintre o fora. I com que hi havia 34 persones allà al mig...
Hi ha una teoria que tu sabràs segurament. Jo no he arribat a aquest extrem de saber, però ahir ho vaig escoltar, que és que les faltes dintre de l'àrea es delimiten sempre i quan el jugador que provoca la falta tingui un peu dintre o fora de l'àrea.
No.
A mi em va estranyar molt aquesta. Em va estranyar molt aquesta. Això ho va dir...
Va ser?
Avui TV. Avui TV. El Minguella.
Doncs digue-li a Minguella que...
I a mi em va cridar l'atenció, dic, jo no he entès mai això, dic, no, és que si aquest senyor tenia el peu esquerre, a més va dir el peu esquerre fora de l'àrea,
no
arribo a aquest límit.
La visió de l'àrbitre en perpendicular, la visió és perfecta, tu veus la mà perquè estàs perfectament col·locat i tal, que estava on havia d'estar l'àrbitre, i havia de passar-la, i ha de rebre l'ajuda de la línia. La línia sí que veu si està dintre o fora.
I tant.
Si és que ho va veure, perquè... Clar,
hi havia també dos línies de la porteria.
La porteria
és més difícil que ho pugui
també
veure.
És difícil.
Però jo dubto que no ho veiés. Jo crec que no va tenir nassos per picar-ho.
Bueno, no sé.
Perquè si pica allò...
Si volia ajudar l'Atleti de Madrid, ho podia haver fet en l'expulsió de Iniesta.
Sí, però és que una desviació de pilota tan clara que dius, no anar a la pilota, sinó que la pilota ha sigut remotada.
A l'àrbit també ha de ser una mica viu i mirar la reacció del jugador.
Sí.
Perquè quan fot la mà, no sé si us hi fixeu, es queda
cagat
de ple. L'actitud del jugador és dir-li cagat de ple.
Hi ha jugades que els àrbits els pots excusar, aquesta no es pot excusar.
No, però que al final, jo sempre dic que l'arbitratge o l'àrbitre, vull creure això com a esportista, són com els postes, estan allà, i mira, a vegades et dona, a vegades et treu. Ara, el que sí que és veritat és que la jugada era molt determinant perquè volia dir que continuava el partit.
Sí.
Haguessin vist que hagués passat amb una pròrroga.
Oi, era segona del Godín, llavors, no?
Sí,
no era Godín, era...
Era la segona.
Era la segona de Gavi.
De Gavi, sí, perdó.
Però ja estem amb el Isi, no? Que deia abans el Josep Maria.
Jo, el meu equip ha sigut similar, perquè vull dir, jo analitzo el que li passa a la Barcelona, i dius, bueno, sí, ha volgut la jugada, però, en general... No.
El Messi i el Neymar no es parlen. Creieu-me.
Almenys a la primera part de l'altre dia, inclús la primera de l'anada, notes com que falta molta profunditat,
es genera
poc perill, les possessions són
molt llargues,
molt llargues, molt lentes, les transicions també són molt lentes i
no juguen pels extrems. No hi ha extrems que aixequin pilotes.
Però fixa't que el partit del Madrid és una cosa, jo ho vaig comentar la setmana passada, un partit estrany, diferent, molt atípic, per dir-ho així. El de la Real Societat, a Prieto, banda dreta, i Oyarzabal, banda esquerra, van fer una defensa de 6 en línia tot el partit, tot i que el senyor del Plus, que ha vist 30 milions de partits, es va donar al minut 32 de la segona part. En el minut 32, està gravat, ho podeu veure i veureu que dirà: mira, ara fa una defensa de 6
i
portava tot el partit. 6-3-1.
Sí.
Amb molta mobilitat, amb molt esforç, amb uns jugadors que saben que estan jugant el partit de l'any.
Tancant línies.
I que es troben amb un gol al minut 4, repetició del partit de l'any passat, i diuen, bueno, si va funcionar l'any passat, per què no ha de funcionar aquest any? Un anàlisi. Un altre, el de Copa Europa, que l'acabem de fer, i quin més ha perdut el Barça en els darrers 42 partits? Quin més?
Cap Madrid.
El Madrid.
Cap més.
Bueno, Madrid.
Ja Madrid. Dit, Madrid. Madrid, que era estrany. No? El de la Real,
bueno,
el de...
I per mi també s'ha d'analitzar el perquè l'empat del Barcelona al camp del Villarreal.
Sí, també allò és...
Sí, però, sí, per Josep Maria, però que al final jo el que vinc a referir-me és que si el Barça, i estic segur que estan en aquesta dinàmica, els seus responsables tècnics i els jugadors són intel·ligents, en comptes de recrear-se en tot el que hi ha al voltant, han de mirar a que el València és el proper partit, que estan a tres partits, quatre com a molt de ser campions de Lliga, i després tens una final de Copa del Rei. Això és ser, no ser positiu, ser professional. Ara, tot el
demés ho deixem per aquest cap de setmana, aquest cap de setmana, amb el partit que tenen amb el València, ha de ser el punt d'inflexió.
Sí, totalment.
Perquè l'equip faci clic, perquè és que si no també fins i tot la Lliga perilla.
Tenint en compte que la següent jornada és una jornada molt clau també, perquè imagina que aquesta jornada guanyen els 3, d'acord? Que podria ser molt fàcil. Però la següent jornada, l'Atlètic de Madrid se'n va al camp del Bilbao. El Real Madrid rep el Villarreal i el Barcelona va al camp del Deportivo. Aquesta jornada és, per mi, ja la que, si el Barcelona guanya aquests dos partits, pot ser, i no seria res estranyar, estan a Madrid i a l'Atlètic de Madrid ja pensant en les semifinals, de que algun d'ells punxés. I si punxa l'Atlètic de Madrid, un empat, només que fos un empat, a Barcelona ja pràcticament li quedarien 4 partits.
És una lliga de 6 partits en el que va primer, que és el Barça,
té 4 punts d'avantatge,
pràcticament 2 partits d'avantatge sobre 6. Vull dir, s'ha de ser... que el cagòmetro funcioni, i els aficionats del Barça tenen tot el dret del món a tenir ara mateix una sensació de dir
desorientats.
Poden tenir ai, però objectivament és així. Amb un calendari favorable,
fàcil.
Amb més partits a casa que fora, i amb dos rivals que estan també partits, distrets amb una altra competició hiperimportant.
No, partits iguals, 3 i 3.
Sí, però a banda de totes aquestes teories, el que ha de passar és que el Barça guanyi aquest cap de setmana, perquè si no...
Ha de guanyar 3 partits, i punt.
I guanyarà. Si
no, per cert,
i guanyarà.
Que no ha vingut amb Udolfo, eh?
No, no, i guanyarà.
Que a les 12, no? Fan un sorteig?
Sí, sí.
Sí.
No sé.
Sí, a les 12. Ah, sí,
no. No, ara, no, a dos quarts.
A dos quarts
bueno, sí, però després de tota la parafernàlia no faran el sorteig
fins
a l'última hora. Sí, però
aquest any no, però tampoc es retrasa tant, eh? Igual no? Amb 10 minuts, un quart d'hora, això està
llest. Si voleu, podem fer una mica una porra de... Jo, ja directament del guanyador de la Champions d'aquest any.
Guanyo.
Especialista.
Digues.
El Josep Maria, Plares, que és l'especialista que es faci.
Mira, jo aposto...
Qui dius?
Jo aposto...
El Bayern, ha dit.
El City contra... El City contra...
Que fan els emparellaments.
I el Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid. Sortirà.
Sí, els dos madrilenys segurament van junts.
Llavors la final podria ser Atlètic de Madrid-Bayern.
Jo a la final ja et dic que veig el Madrid segur.
Veient els precedents del Josep Maria, jo aposto per un Real Madrid City i per un Bayern Atlètic de Madrid.
Jo el Real Madrid també.
I seria City Real Madrid.
Dels quatre que queden, jo diria que el que té més, no sé, el que deixa més dubtes de la darrera eliminatòria ha estat el Real Madrid. Deixa dubtes, tot i guanyar 3-0, tal,
sí, sí, però deixa't estar.
De medio pelo, i precisament per això és perillós, no? Però després a l'Atleti de Madrid el veig un rival dificilíssim.
Per això vull el Madrid, pel Atleti de Madrid.
Manchester és un equip que té talent per exportar. Sí, que però... està revifant perquè està recuperant jugadors, sí, i tal, i, cuidao, però... i el Bayern, que per mi és el gran candidat.
El Bayern el que té és molta és banqueta i ben
sobre el paper,
i van passar per la UBI contra la Juve, i això sí, sí, una sí. Nova vida sempre,
però amb banqueta és el que té la banqueta més equilibrada, o sigui, té, no com el Barcelona, que està jugant en 15 jugadors, doncs en 14 el Bayern està jugant excepcionalment en aquest moment menys perquè té els lesionats, però té una banqueta que pot gestionar 20 jugadors tranquil·lament.
Acaba de fer la puntualització clau del que li passa al Barça,
sí,
que té 14 jugadors.
Sí, sí, té 14 jugadors.
Això és una cosa que
té 14 15 jugadors. Perquè...
14? No, pots a 15 si comptem els dos porters.
Relativament.
Que els dos porters, ja, per mi, no tenen fitxar. Cap excusa de, sí, sí, del que li passa a Barcelona.
La vostra opinió sobre Champions.
Jo crec que l'Atlètic de Madrid s'ha guanyat les mirades i s'ha guanyat un crèdit que jo crec que tampoc tinc la perspectiva suficient per analitzar el Bayern del Guardiola, que aquest any no l'he vist tant com l'he vist les altres temporades, que sí que el tenim en un pedestal i crec que el Bayern també és un dels grans candidats, però a mi l'Atlètic de Madrid fent el seu futbol, tenint l'afició que té, tenint les ganes que tenen, tenint en compte que fa dos anys els hi deu pressió zero, tenint en compte el que va passar fa dos anys, que la Champions els hi deu una, jo el veig com... Potser, no,
tenen una nova oportunitat de continuar sent el Pupas.
Sí, i tant, ja m'ho has tret del cap.
Les dues finals que han jugat de Champions ha sigut el paradigma del Pupas. Sí, sí, bueno, sí. Pues a lo millor no hi ha dos sin tres. No hi ha dos sin tres.
L'última va sobre un minut.
Àngel,
jo com que sóc molt mal pensat, jo crec en la teoria de les boles fredes i calentes.
I per tant,
a lo millor volen fer els de la Federació Espanyola, que tenen molta influència, una final espanyola. I a lo millor resulta que... A mi no m'agradaria, no? Jo crec que sortirà l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid.
Emparellats a les semis.
No t'has de preocupar que a la Champions no hi ha himne, ni res.
Clar, per això dic, jo vol fer una final espanyola, no m'estaria res. Ara, si fan com les coses han de ser, que el Bayern ha de guanyar per nassos, perquè no sé si juga millor o pitjor, però el Guardiola
som molt ben pensat, o som molt il·lus, i no crec ni en boles calentes ni fredes. Considero que és una cosa tan oberta com sempre hi ha un exemple que et demostra el contrari. O sigui, aquesta teoria del que sigui, sempre hi ha una teoria o un fet que et demostra el contrari. Vull dir que al final això és un esport, és un espectacle, és un negoci, és un gran circ. I clar, dintre d'aquest gran circ, pues, bueno, a lo millor a la UEFA li interessa més una final que una altra, no et dic que no. I que sempre s'havia dit que les finals del mateix país no li interessen a la UEFA.
No.
Per tant, bueno, i després et demostra que en els últims 10, 12, 15 anys pues han hagut moltes vegades finals del mateix any, del mateix país, amb la qual torna a haver-hi una teoria i una contrarreteoria, o una contrarèplica a la teoria, que és la realitat. i la realitat és molt tossuda. I els quatre que han arribat, digue-li com, no sé, però han arribat. I ara han de jugar entre ells i a veure qui són els finalistes. I serà un gran espectacle. I tant de bo guanyi el que millor ho faci.
I sempre, bé, es parla, doncs, de boles calentes. Sempre es parla de boles calentes, però eren fredes, eh? Eren al congelador.
Sí,
eren boles al congelador i eren fredes.
Deixeu-me dir que jo l'únic que dic, per tancar, és que com el Madrid guanya aquesta Champions, serà molt decepcionant pel futbol.
Per què?
Perquè sí.
No, home, no.
Perquè sí.
Això és, mira, és així, funciona.
No, jo ho sento molt.
El Madrid guanya títols fent temporades que de joc nefastes i després s'ha sigut un gran èxit.
Ha sigut,
n'ha hagut, bastant més d'una.
És molt la marca de la casa, també.
Ja us ho dic, m'esborro del futbol.
No.
Senyors, gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé el cap de setmana. No sé si podràs fer la migdiada.
Ah, no, no hem mirat.
Sí, diumenge.
El Barça, no?
El Barça a les 8 i mitja diumenge. I també l'Atlético de Madrid amb el Granada. Ara, si vols veure el Madrid amb el Getafe, a les 4 de la tarda,
dissabte. Horari
oriental. Premium.
És un perill que es podria ja no jugar.
Que vagi molt bé, senyors. Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.